Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Amb José Luis Galindo.
La notícia destacada avui prové del Parlament. Allà, amb el suport ara sí del Partit Popular, s'ha aprovat la tramitació de la derogació de la Llei de Memòria Democràtica proposada per Vots. El PP ho ha fet en compliment dels acords que el govern de Proens va assolir amb els d'Abascal l'estiu passat per poder tirar endavant els pressupostos d'enguany. A més, en aquest mateix contest, la presidenta Marga Proens ha anunciat que es farà un homenatge a les víctimes civils dels bombardejos republicans sobre Palma durant la Guerra Civil. Tot això, mentre a l'exterior de la cambra, a les portes del Parlament, un grup d'activistes d'associacions memorialistes s'han concentrat per manifestar el seu rebuig a la derogació de la Llei de Memòria Democràtica. Ho ampliem tot d'una, abans, però, a altres temes en titulars, com aquest principi d'acord al sector de la dependència sobre el conflicte laboral que ha duit els treballadors a 6 dies de vaga indefinida. Margalida Vidal, bon vespre.
Bon vespre. Les aturades queden de moment suspeses després que el govern s'ha compromès a augmentar el salari entre 300 i 500 euros mensuals als 800 empleats de centres d'atenció a la discapacitat i residències de Mallorca i Menorca.
Les Balears lideren el creixement de la renda mitjana per llar a Espanya. Segons l'INE, les llars ingressen una mitjana de 45.000 euros anuals.
La Xarxa per a la Inclusió Social de les Illes adverteix, però, que les rendes més altes són les primeres que es recuperen de les crisis i que, tot i l'increment de l'ingrés mitjà, no és suficient per fer front a l'increment del cost de vida, sobretot a les illes.
A Formentera, enguany s'ha arribat al topall màxim de cotxes acreditats per circular durant 74 dies, front de les 39 jornades en què va arribar aquest límit el 2024.
El sostre màxim regulat de vehicles per aquest 2025 es va fixar en 10.287 i hi ha hagut una reducció de més de 2.163 vehicles respecte al 2019, any d'inici de la regulació.
I la pel·lícula Los Domingos inaugura avui la 14a edició de l'Evolution Mallorca International Film Festival.
Fa una hora que es trepitja l'Estora Vermella. Durant unes setmanes es projectaran més de 130 films i documentals seleccionats d'entre més de 1.150 propostes de 80 països.
I serem en directe en una estona, però abans en els esports, el Reial Mallorca ha tornat a la feina pensant ja amb el partit de Lliga contra el Llevant. Toni Fuster, bon vespre.
Bon vespre. Un partit contra un rival que té 8 punts, el mateixos que el mallorquinistes. L'entrenador Jagoba Arrasate encara no pot incorporar el grup a Takuma Sano, Kumbula i Lato, que segueixen lesionats. Paco Gémez ha estat destituït com a entrenador de la U d'Eivissa. Miguel Álvarez, ex Villarreal B, apunta a que serà el nou tècnic a les pròximes hores del conjunt blau cel. I en aquesta hora tenim Champions. S'ha encetat la tercera jornada. El Barça està jugant contra l'Olympiacos. De moment ens trobam al minut 18 del primer temps. Barça, un gol de Fermín López. Al minut 7, Olympiacos 0. D'altra banda, l'Atleti de Madrid visitarà a partir de les 9 del vespre l'Arsenal i el Villarreal rebrà a la ceràmica el Manchester City de Pep Guardiola.
Anem ara amb la previsió del temps. Marc Aldentei, què tal? Bon vespre.
Bon vespre. Per aquestes pròximes hores hem de continuar parlant en general d'estabilitat. Avui destaquem aquestes temperatures màximes que han arribat als 29 graus a punts com Cap de Pere, Pollença, fins i tot a Eivissa. Són valors entre 5 i 6 graus per damunt del que haurien d'esperar de les temperatures habituals per trobar-nos ja a final del mes d'octubre. I per demà no canvia la situació. Realment tornarem a tenir un dia bastant suau, no només durant el dia, sinó que també aquesta pròxima nit continuarem parlant d'aquests valors tan i tan elevats i demà màximes semblants a les d'avui, entre 25 i 27 graus, però amb aquestes excepcions, sobretot ja per al nord i est de Mallorca i d'Eivissa, on poden tornar a superar els 28 graus, tot això amb bastantes estones de sol, com ja ha passat avui, tornaran a passar aquests núvols prims amb aquest vent de component oest que continuarà bufant moderat. Per tant, una situació marítima alterada cap a l'oest de les illes amb aquestes onades que poden arribar al metre i mig, fins i tot a fregar els 2 metres d'altura. Una situació que continuaria en vista dijous. Atenció dijous perquè se reforça fins i tot aquest vent de component oest.
Gràcies, Marc. Toni Cardell, és el control tècnic. Comencem.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
El Parlament ha aprovat finalment tramitar la derogació de la Llei de Memòria Democràtica amb el suport del Partit Popular. Es tracta d'una norma aprovada el 2018 amb el suport de l'Esquerra i, en part, també dels mateixos populars. En canvi, el canvi en el sentit del vot dels populars respecte de l'any passat és fruit de l'acord entre el govern i Vots a canvi del suport als pressupostos de 2025. D'altra banda, la presidenta ha anunciat avui mateix un homenatge a les víctimes civils dels bombardejos republicans sobre Palma durant la Guerra Civil. Marta Puyalto.
Mentre l'Esquerra acusa el govern i el PP de trair les víctimes i la seva pròpia paraula, la presidenta defensa la vigència de la Llei de Fosses, acusa més per Mallorca de viure en el passat i de mantenir un silenci còmplice davant dels dictadors vius.
El dictador Franco se va morir abans de que jo i vostè nasquéssim i l'únic que enxerren aquí cada setmana són els partits de l'Esquerra.
Tant més com el PSIP qualifiquen el vot del PP com un error històric. Són Lluís Apesteguía i Pilar Costa.
Sí que volem que s'adoctrini en democràcia. Des del nostre grup parlamentari no volem un país on es cara al sol remix acumuli 5 milions de visualitzacions. Des del meu grup parlamentari, el que volem és un país on ser feixista torni a fer vergonya.
Ens han traït, no a nosaltres com a diputats, sinó a tots els ciutadans de les Illes Balears, a les entitats, a la nostra terra. Per què? A canvi de què, senyora consellera?
El govern defensa que va complir amb el pacte amb l'Esquerra en el seu moment i recorda que se segueixen cercant víctimes de la guerra i del franquisme. És la consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles.
La nostra obligació de tots, i que ens ocupa, és tornar la dignitat a les víctimes. I això és el que està fent aquest govern, malgrat a vostès els apessi.
Mentrestant, Vox treu pit perquè es derogui una llei que considera que imposa una part de la història, a Sergio Rodríguez.
És una llei absolutament injusta, que nos dice cómo tenemos que pensar, qué podemos y no podemos decir, atenernos a consecuencias de multa, incluso de cárcel, si nos atrevemos a ir en contra de las verdades históricas que ustedes manifiestan y a su historia de buenos y malos.
Tot això ha passat dins del Parlament, però fora, les portes, un grup d'activistes d'associacions memorialistes s'han concentrat per manifestar el seu rebuig a la derogació de la Llei de Memòria Democràtica.
Maria Antònia Oliver, una de les portaveus de la Plataforma per la Memòria Democràtica, critica que s'acabi amb una llei que no ha generat protesta social.
Olviden això, el dolor que pot causar aquest procés. Només hi ha la intenció de derogar la llei, al marge dels efectes que tindrà aquesta derogació damunt els ciutadans i ciutadanes. Una llei que no ha estat protestada per ningú, que ningú ha dit res en contra, que s'ha acceptat per la societat mallorquina i balear en general amb molt bona predisposició.
Més enllà de la Llei de Memòria, avui al Parlament també s'han tractat altres temes d'especial rellevància, com el possible increment de l'ecotaxa. El Partit Socialista s'ha abstengut en la iniciativa presentada per Més per Mallorca per apujar-la i per això no ha tirat endavant.
El PSIP ho ha fet, diu, pel compromís assumit amb el PP de dur l'augment de l'impost turístic a la taula del Pacte per a la Sostenibilitat. El portaveu, Iago Negreira, ha demanat a la presidenta que mantengui l'acord.
Yo también hablo con los agentes sociales y le puedo asegurar que todos están a favor de que se suba el impuesto de turismo sostenible. Lo único que falta saber es si usted tendrá palabra aquí o lo tendrá la señora Cañadas en Montenegro con el señor Bauzá.
La seva proposta, con 744 propostes més, haurà de venir vostè, això sí que serà graciós, haurà de venir vostè a defensar-la a la mesa del pacte del qual vostè se va aixecar.
I en aquest sentit, Josep Castells, de Més per Menorca, ha acusat el govern de no tenir credibilitat.
Vostès no tenen cap autoritat per criticar les polítiques turístiques de l'anterior govern. I no només això. Sap què passa? Que és que no tenen cap credibilitat per fer polítiques efectives per aturar la superpoblació.
De fet, avui la consellera de Treball, Funció Pública i Diàleg Social, Catalina Cabré, ha avançat que el govern proposarà les taules del Pacte per a la Sostenibilitat que part dels fons de l'ecotaxa es reparteixin o bé a les empreses que allarguin la temporada turística i passin a fixos als treballadors que tenen contractes de fixos discontinus o bé a les que demostrin una davallada de les xifres de sinistralitat.
Dues mesures que es tractaran al llarg d'aquesta setmana en els diferents fòrums de debat d'aquest pacte. Avui s'ha fet la primera reunió i el pacte es troba en una segona fase.
I pel que fa a la nova llei agrària, que ara es troba en exposició pública, l'Esquerra creu que turistificarà el camp.
Lamenta també que la norma no s'ha consensuat, un fet que nega el conseller del RAM, Joan Simonet, en resposta a l'ecosobiranista Ferran Rosa.
La seva no és una llei agrària, senyor Simonet, la seva és una llei urbanística, deixi d'encimentar el sol rústic, deixi de dur guiris i senyor Simonet, se centri en treballar perquè els pagesos...
Moltes gràcies, senyor Rosa.
No suposa ni una sola plaça turística més a Balears. La llei, a més, no crea cap nova figura agroturística. Jo crec que les assustades són una bona idea. Són una bona idea per diversificar els ingressos de les explotacions agràries. I una cosa li he de lavar i reconèixer. Foren creades per vostès a la llei 2019, article 95 i 97. Per tant, no feien res que vostès no fessin.
Darrer punt relatiu al Parlament, pel que fa al dret a l'avortament, la consellera de Salut ha assegurat que les Illes està absolutament garantit i que es treballa en el decret que regularà la llista d'objectors de consciència. Set i 11 minuts, principi d'acord al sector de la dependència sobre el conflicte laboral que ha duit els treballadors a 6 dies de vaga indefinida. Les aturades queden de moment suspeses després que el govern s'ha compromès a augmentar el salari entre 300 i 500 euros mensuals als 800 empleats de centres d'atenció a la discapacitat i residències de Mallorca i Menorca. Avui, hora baixa, els sindicats han explicat als treballadors en què consisteix el pacte.
No serà, però, fins dijous de la setmana que ve, dia 30 d'octubre, quan està previst que s'acabi de tancar l'acord amb una nova reunió entre el govern, el comitè de vaga i l'empresa Fundació per a la Dependència. Tot això en el Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears. En la trobada d'avui s'ha decidit blindar el complement de difícil cobertura al personal d'Eivissa i igualar les nòmines dels empleats de la resta d'illes. Ara el comitè d'empresa està pendent de quan cobraran els increments retroactius des del mes de gener. Ho explica la presidenta del comitè intercentres de la Fundació per a la Dependència, Marina Martínez.
En aquest preacord que hem arribat avui, s'igualen a tots els treballadors de la Fundació cobrant les mateixes quanties i amb les mateixes condicions. Això trobem que és un gran avanç, tot i que ja t'he dit que fa molt en pinces perquè fins dia 30 no estarà signat.
La gerenta de l'empresa, Sirafiz, ha explicat que cercaran la manera de fer efectiu el pagament el més aviat possible.
Lo que sí es cierto es que tenemos que buscar la fórmula, la vía para que se lleve a cabo cuanto antes, porque ellos querían que fuera ya y no sabemos si se nos va a dar la posibilidad o lo tendremos que aplazar a la nómina de diciembre.
Els sindicats han decidit suspendre la vaga com a gest de bona voluntat, però no descarten reprendre les mobilitzacions si el govern no compleix la promesa de començar a fer els pagaments abans d'acabar l'any.
Més en clau laboral, una vintena de delegats del sindicat USO s'han concentrat a les portes de la Conselleria d'Educació per reclamar l'equiparació dels docents a la concertada amb els de la pública. USO assegura que els mestres i professors de l'escola concertada cada mes deixen de percebre una mitjana d'entre 400 i 500 euros. El sindicat assegura que continuarà amb les mobilitzacions si Educació no escolta les seves demandes.
USO, el sindicat majoritari a la concertada, reclama, entre d'altres punts, el cobrament del 2,9% pendent dels anys 2020 i 2021. El secretari de la Federació d'Ensenyament d'USO, Juan Carlos Lorenzo, diu que els docents de la pública ja han cobrat el 65% d'aquests retards pendents de la passada legislatura. Lorenzo també reclama la negociació d'un nou acord que millori l'actual.
La falta de consideració hacia los trabajadores y trabajadoras del sector concertado.
Llevamos tiempo solicitando de forma reiterada y por las vías ordinarias la convocatoria de la mesa sectorial de concertada para poder iniciar la negociación, que en todo momento se nos dice con muy buenas palabras por parte del conseller, pero a día de hoy no tenemos ningún hecho concreto. Y tenemos las dudas de que esto realmente se lleve se llegue a realizar.
Entre les seves reivindicacions hi ha l'equiparació del complement d'insularitat amb els dels docents de la pública, la reducció de fins a 3 hores de la jornada per als docents de més de 55 anys i el reconeixement de la carrera professional.
Educació entén el malestar dels treballadors de l'escola concertada i assegura que és just que aquest col·lectiu de 4.000 docents percebi el retorn del 2,9%. Tot i això, detalla que la sentència judicial tan sols obliga a fer efectiu el pagament al professorat de l'escola pública.
La conselleria detalla que aquesta voluntat es traduirà en una assignació dels recursos pressupostaris necessaris. De moment, però, no hi ha una partida tancada per als comptes de l'any que ve. Recorda també que de 9.000 docents de la pública s'han beneficiat del pagament dels retards del 2,9%. El cost total d'aquesta mesura ascendeix a prop de 35 milions d'euros.
Seguim a l'àmbit educatiu. El sindicat AMPE reclama un pla de recuperació salarial per als docents enfront de l'increment continu de la inflació. En concret, exigeix un pla plurianual per evitar la pèrdua salarial amb un primer augment del 5% i una revalorització automàtica de l'IPC.
El sindicat apunta que l'Institut Nacional d'Estadística ha revisat a l'alça la inflació del setembre i l'ha situada en el 3% interanual, la dada més alta des del mes de febrer. AMPE lamenta que l'estat espanyol encara se situa entre els països de la Unió Europea amb un major increment dels preus. Davant aquest escenari, amb els salaris congelats i sense pressupostos generals de l'estat a la vista, el president d'AMPE a les Balears, Víctor Villatoro, denuncia que els docents de les illes són un dels més perjudicats.
El que demanam és pues, un pla de recuperació salarial plurianual amb una entrada ara mateix d'una pujada del 5% per compensar la inflació i la pèrdua de poder adquisitiu d'aquests 3 darrers anys. A més, aquí a Balears, el tema de la inflació és greu.
Segons AMPE, des de l'any 2010, la disminució del salari del professorat ha estat constant i en els darrers 5 anys han perdut 10 punts.
Parlem ara de la taxa d'interinitat a l'administració pública, una altra de les assignatures pendents de les illes. El sindicat UGT denuncia que 3 de cada 10 treballadors públics de la comunitat autònoma són interins, una xifra massa elevada per al sindicat, que reclama al govern que cada any convoqui oposicions per evitar que la taxa d'interinitat es dispari. Avui mateix, de fet, el govern ha convocat les oposicions pendents de l'any 2022, 2023 i 2024. Es tracta d'un centenar de places públiques que surten a concurs, ens explica Carme Moreno.
La secretària autonòmica del sindicat UGT, Esther Justos, explica que el darrer procés d'estabilització es va dur a terme per reduir la interinitat a la comunitat autònoma, que l'any 2021 era d'un 50%. Europa va marcar que la taxa d'interinitat no podia excedir el 8%. Superat aquest primer procés d'estabilització, Justos denuncia que ara la xifra se situa en el 30%. Declaracions a IBT Ràdio.
Sí, a nosotros nos preocupa porque claro, esto se debe principalmente a dos problemas. Uno es que con el tema de la estabilización, pues al presentarte a unas oposiciones de diferentes administraciones, luego tú dejas una plaza para quedarte con la otra, la que más te interesa, entonces vuelves otra vez a crear interinidad.
Justos explica que fins al tercer o quart trimestre del 2026 el procés no s'haurà resolt, la qual cosa, diu, allarga el problema. A més, assenyala que, com a novetat, 22 places formaran part d'un pla pilot per fer més competencials les proves i que no siguin aquestes tan memorístiques.
Es lo de la prueba piloto de estas dos especialidades es para ver, primero, si es viable ahora mismo implantarlo luego en más especialidades y si el resultado por parte de las nuevas generaciones tiene buena acogida.
A les Balears hi ha 4.000 funcionaris, prop d'un mil·lenat de personal laboral i unes 5.200 persones treballen al sector públic instrumental.
Són diverses les reivindicacions laborals encaminades a millorar el poder adquisitiu dels treballadors que viuen a un territori, les Balears, on el cost de vida és especialment elevat comparat amb la resta d'Espanya. Una realitat que contrasta amb les dades estadístiques que, segons com s'interpretin, mostren una situació diferent que no encaixa amb la percepció de les entitats socials cada vegada amb més usuaris per atendre. Un exemple el trobam en la següent dada, que prové de l'INE, corresponent a 2023. Els ingressos familiars han augmentat de mitjana més de 4.000 euros anuals, una millora de la renda que situa les Illes al capdavant de l'evolució en positiu que hi ha hagut a tot Espanya.
Això és un 10% més en comparació a l'any anterior, fins a una mitjana de 45.000 euros l'any d'ingressos per llar. Andreu Grimal, director de la Xarxa per a la Inclusió Social de les Illes, EAPN, constata aquest increment de la renda dels darrers anys, però avisa que no basta per fer front a l'augment del cost de la vida.
Aquesta recuperació, que és innegable, ha provocat que aquestes rendes mitjanes s'incrementin. Així tot, queden moltíssimes persones, al voltant de 200.000, que no noten aquesta recuperació, i queda una problemàtica important per les classes mitjanes i mitjanes altes, que s'accés a un habitatge.
El problema, diu Grimalt, és que són les rendes més altes les que aviat es recuperen de crisis com la de la Covid-19. Per tant, l'increment dels ingressos també és desigual.
El cop d'aquesta crisi sempre és molt més fort i molt més intens i molt més ràpid a les famílies vulnerables, les persones que pitjor ho passen, i també aquesta recuperació és molt més lenta. S'està generant riquesa, sí, s'està millorant la renda de moltes persones, sí, però no s'està redistribuint perquè arribi a tothom aquesta recuperació, o com a mínim perquè arribi de manera justa.
Per primera vegada hi ha municipis de les Balears on la mitjana de la renda per llar se situa per sobre de 50.000 euros anuals. Bunyola i Valldemossa són les localitats amb les llars més riques de totes les illes, mentre que Capdepera, Vilafranca i Inca són les que manco. A la capital del Raiguer, la renda mitjana de les famílies l'any 2023 va ser de 38.500 euros, gairebé 12.000 euros manco que la dels municipis amb més ingressos.
La mayoría de la gente aquí en Inca, la verdad es que sí, nos buscamos la vida como podemos y trabajamos.
Ya me quería decir guanyar lo que guanyen uns altres, però jo soc d'aquest de 1.000 euristes i a vegades no hi arribo.
No només hi ha desigualtat en el repartiment dels increments de la renda, sinó també en la procedència dels ingressos, mentre que les rendes més baixes provenen bàsicament de salaris, pensions i prestacions per atur, les rendes més altes tenen altres tipus d'ingressos com els lloguers.
I abans de fer una pausa per a la publicitat, un darrer punt que té a veure amb la recaptació d'impostos, perquè l'Agència Tributària de les Illes Balears a partir d'ara recaptarà i gestionarà els tributs de l'Ajuntament de Ciutadella, el Consistori Ciutadellenc, que es converteix així en el primer de Menorca en delegar la recaptació dels seus tributs i altres ingressos a l'ATIP.
L'ATIP durà a terme les funcions i actuacions de recaptació en període voluntari i executiu de tributs locals i d'altres ingressos de dret públic, així com la gestió de determinats tributs locals i dels expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat viària i per infraccions derivades de l'incompliment de les ordenances municipals o d'infraccions administratives que correspongui a l'Ajuntament la competència per a la seva tramitació.
Llega Blaufest Sports and Welfare. Unimos deporte y bienestar. Un fin de semana diferente lleno de actividades deportivas y de bienestar, talleres y mucho más te esperan en Blau Colònia Sant Jordi desde el 31 de octubre al 2 de noviembre. Aprovecha la ventaja especial para residentes. Reserva en blauhotels.com con el código Blaufest y disfruta un 10% de descuento. Blaufest Sports and Welfare. Una comèdia musical que parla d'amor, de la crisi dels 30 i de què passa quan els somnis es transformen en rutina. Això és You Say Tomato. El pròxim divendres 24 d'octubre a les 20 hores al Teatre Principal d'Inca. Rialles, música i emocions amb Anna Moliner i Joan Negrier. No et quedis sense entrada. Compra-la al web del Teatre Principal d'Inca.
Diumenge, a partir de les 12 del migdia, Esports 3 en joc. Amb el seguiment especial des de Can Misses del partit d'Eivissa-Terol.
Arroba Unai Medina, que prova, xut!
I els partits de segona ref del nostre equip Balears. A les dues, la transmissió del partit de primera divisió, Reial Mallorca-Llevant, amb els millors comentaristes.
Primers, Nirdis, Raúl José.
Sí, per lo que he vist, crec que és una pilota clara del porter que entén.
I les seccions habitual d'entreteniment.
Me habéis interrumpido porque después de ir al Xisco me estaba depilando.
I Betres Ràdio, sentiment i passió pel futbol balear.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Fem un tèntol.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de sapadrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol. La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
7 i 25 minuts en clau de successos i tribunals. 2 anys de presó per un home acusat d'abusar sexualment de la seva neta de 7 anys. L'Audiència Provincial també l'ha condemnat a pagar una indemnització de 30.000 euros.
Els fets varen passar a Eivissa el mes d'octubre de l'any passat, quan el condemnat es trobava de vacances a casa la seva filla. Segons la Fiscalia, el condemnat va aprofitar els moments que quedava tot sol amb la neta per abusar d'ella. La víctima, que va patir angoixa, va deixar per escrit alguns dels fets i després el padrí va confessar-ho davant la seva filla i davant del tribunal jutge instructor.
També l'Audiència Provincial s'ha duit a terme un altre judici contra un home acusat d'abusar de la filla de la seva parella, una nina de 12 anys. Ha estat condemnat a 4 anys de presó després de reconèixer que va cometre un delicte continuat d'abús sexual amb l'agreujant de convivència i penetració.
L'home haurà de pagar una indemnització de 10.000 euros i les despeses que generi la teràpia psicològica que necessitarà la menor. L'Audiència ha aplicat a l'home els atenuants de dilacions indegudes i restitució del dany molt qualificada. En un primer moment, la Fiscalia demanava una pena de 12 anys de presó per aquests fets que varen tenir lloc a Santa Ponça entre els anys 2020 i 2021.
I avui hem de parlar d'un nou crim masclista. Una jove de 21 anys ha estat presumptament assassinada a punyalades per la seva exparella en un domicili de Madrid. La víctima estava en el sistema Biogen i l'home tenia un ordre d'allunyament en vigor.
La dona havia presentat diverses denúncies i no era la primera vegada que el suposat agressor de 30 anys trencava l'ordre d'allunyament. Segons les primeres investigacions, l'home va irrompre el domicili on vivia l'exparella i la va matar davant el nadó d'aquesta de només 15 mesos. Hores més tard, la Policia Nacional va detenir l'home de la localitat madrilenya de Torrejón de Ardoz. Si es confirma com a crim masclista, ja serien 31 a les dones assassinades a mans de les seves parelles o exparelles enguany, 1.327 des que hi ha recompte des de l'any 2003. Recorden que el 016 és el telèfon d'atenció a la violència masclista, no deixa rastre la factura, però cal esborrar-lo del registre de telefonades.
Tornant a les Illes, presó provisional per un ciutadà alemany amb un ordre de detenció europea per frau. L'home, condemnat a 5 anys de presó al seu país, va obtenir uns 700.000 euros en ajudes estatals de manera fraudulenta.
Va ser durant la pandèmia quan va portar informació falsa sobre la seva empresa per obtenir les subvencions. Va ser localitzat a l'aeroport de Palma quan volia abandonar l'illa i la Policia Nacional el va detenir. Ara es troba a la presó en espera de ser entregat a les autoritats alemanyes.
A Menorca, la Guàrdia Civil ha interceptat un paquet de correus amb 2 quilos de haixís i s'ha detingut la destinatària, que és una dona de 51 anys i nacionalitat espanyola de Ferreries. Això per presumpta implicació en un delicte contra la salut pública relacionat amb el tràfic de drogues.
El paquet es va detectar durant un control rutinari de paqueteria a la terminal de càrrega de l'aeroport de Menorca. Tenia un valor al mercat il·lícit de 37.300 euros.
Seguim a Menorca. A Mahó ha estat identificat el presumpte autor que va robar un vehicle valorat en prop de 50.000 euros. Els fets varen tenir lloc a principis de mes a l'aparcament de l'aeroport.
Els operaris d'una empresa de cotxes de lloguer varen deixar estacionat el vehicle i l'endemà passat varen veure que ja no hi era. Després de cercar-lo, varen advertir la policia local. Finalment, la furgoneta va ser localitzada dia 9 d'octubre a l'estació marítima de Mahó, però no hi ha cap pista sobre el presumpte lladre. Per aquest motiu s'han implicat en l'operació la resta de forces i cossos de seguretat de l'Estat per localitzar-lo.
I un darrer punt, abans d'arribar a mitja, l'Ajuntament de Palma ha presentat 6 locals comercials de l'Avinguda Joan Miró per un possible risc d'esfondrament. El propietari d'un dels establiments ha detectat una esquerda a l'edifici que està ubicat en el número 288.
Els bombers de Palma apuntalen l'immoble i en revisen ara l'estructura. 5 dels locals es troben a peu de carrer d'aquesta avinguda Joan Miró i l'altre és un establiment d'oci situat en una primera planta i que té també una terrassa.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Han tocat les 7:30, repassem ara els titulars més destacats. El Parlament ha aprovat finalment tramitar la derogació de la Llei de Memòria Democràtica amb el suport del Partit Popular.
El PP ho ha fet en compliment dels acords assolits amb Vox per poder tirar endavant els pressupostos d'enguany. A més, la presidenta Marga Proens ha anunciat que es farà un homenatge a les víctimes civils dels bombardejos republicans sobre Palma durant la Guerra Civil.
Principi d'acord al sector de la dependència sobre el conflicte laboral que ha duit els treballadors a 6 dies de vaga indefinida.
Les aturades queden de moment suspeses després que el govern s'ha compromès a augmentar el salari entre 300 i 500 euros mensuals als 800 empleats de centres d'atenció a la discapacitat i residències de Mallorca i Menorca.
Les Balears lideren el creixement de la renda mitjana per llar a Espanya. Segons l'INE, concretament, les llars ingressen una mitjana de 45.000 euros anuals.
La xarxa per a la inclusió social a les Illes adverteix, però, que les rendes més altes són les primeres que es recuperen de les crisis i que, tot i l'increment de l'ingrés mitjà, no és suficient per fer front a l'increment del cost de vida, sobretot a les Illes.
A Formentera, enguany s'ha arribat al topall màxim de cotxes acreditats per circular durant 74 dies front de les 39 jornades en què va arribar aquest límit el 2024.
El sostre màxim regulat de vehicles per aquest 2025 es va fixar en 10.287 i hi ha hagut una reducció de més de 2.163 vehicles respecte al 2019, any d'inici d'aquesta regulació.
La pel·lícula Los Domingos inaugura avui la 14a edició de l'Evolution Mallorca International Film Festival.
Fa una hora i mitja que es trepitja l'Estora Vermella. Durant una setmana es projectaran més de 130 films i documentals seleccionats d'entre més de 1.150 propostes de 80 països.
I serem en directe en una estona, ara però, als esports.
Informatiu vespre. Esports. Toni Fuster.
El Reial Mallorca ja prepara amb il·lusió i optimisme el partit de diumenge contra el Llevant. Toni Fuster.
Així és, un partit contra un rival que té 8 punts, els mateixos que els mallorquinistes. L'entrenador Jacob Arrasate encara no pot incorporar el grup de feina a Taco Massano, Kumbula i Lato, que segueixen lesionats. Manu Morlanes, que patia molèsties del partit contra el Sevilla, ha pogut entrenar-se avui en normalitat. Antonio Sánchez tornarà a signar de nou a la convocatòria després de complir un partit de sanció. Aquest dimecres i fins dissabte l'equip no descansarà, tot en vista al partit de diumenge a les 2 del migdia a l'estadi de Somos contra el Llevant. Paco Gémez ha estat destituït com a entrenador de la UD Eivissa després de la reunió que ha tingut lloc avui de matí de la junta directiva del club Pitius. Tot i la victòria de diumenge per 0-2 contra el Real Múrcia, el president Amadeo Salvo aposta per un canvi a la banqueta d'Ilan Marí.
Finalitza una etapa a camises. i és que l'AUD Eivissa i Paco Gémez han arribat a un acord per finalitzar el contracte del tècnic, tot i la victòria del cap de setmana passat davant del Reial Múrcia. La directiva d'Amadeo Salvo ha decidit finalment rescindir el contracte del tècnic cordobès. Tot indica que el seu relleu serà Miguel Álvarez, exentrenador del Villarreal B, que hauria arribat ahir a la illa i que podria ser anunciat oficialment a les pròximes hores. Álvarez compta amb una llarga trajectòria a la categoria, amb 7 temporades al filial groguet i una sense segona divisió la temporada 2021. La seva arribada buscaria donar un nou impuls a un equip que, malgrat uns bons moments, no ha arribat a trobar encara la regularitat desitjada. Paco Gémez deixa la U d'Eivissa i ho farà com l'entrenador amb més partits dirigits en la història del club, amb 57 en total entre les seves dues etapes.
Jaume Mut asseurà diumenge a la banqueta del Porreres. El nou tècnic arriba en substitució de Miquel Soler. El felanitxer agafa el conjunt porrerenc a la penúltima posició del grup 3 de segona federació, empatat en 5 punts amb la Societat Esportiva Eivissa i el València B. L'estrena de Mut serà precisament contra el filial valencianista. Escoltam el nou entrenador del Porreres, Jaume Mut, i el president, Guillem Ballester.
M'han posat davant un projecte molt il·lusionant, molt atractiu, i que crec que dins l'illa de Mallorca és que un entrenador més content ha d'estar per poder estar al cap davant.
La directiva vol fer qualque cosa, no sabem si acertarem o no acertarem, a lo millor no m'ho donarà tan bon resultat com ho ha donat en Miquel aquests anys, perquè és d'agrair i d'admirar el que ha fet en Miquel per aquest club, però almenys donant la sensació, o crec que donant la sensació, de que la directiva fa feina perquè el Porreres quedi a segon rei.
Qui no està gent content és Miquel Soler. L'extendi del Porreres ha parlat avui al programa Esportre d'IV3 Ràdio de la seva destitució.
Moltes emocions diferents, de ràbia, d'incredulitat, de moltes coses que és difícil d'explicar. De vegades s'ha de tenir un poc de memòria perquè, per sort, en el futbol no tot s'arregla en dobbers i en decisions dictatorials i que són difícils d'explicar, com és aquesta.
I en aquesta hora tenim Champions. S'ha encetat la tercera jornada. El Barça està jugant contra l'Olympiacos. Ara mateix tenen de descans amb el marcador favorable al Futbol Club Barcelona per 2-0. Els dos gols els ha marcat Fermín López. L'altre partit en tenen de descans, Cairat 0, Pafos 0. Per a les 9 del vespre, l'Atleti de Madrid visitarà l'Arsenal, el líder de la Premier, al Emirates Stadium. L'entrenador de Matalasser, Diego Pablo El Cholo Simeone, cercarà la millor versió del seu equip.
Hemos ido evolucionando con respecto también a las características que los jugadores nos permiten y evidentemente venimos con la ilusión de hacer un gran partido, de poder llevarnos una victoria que la necesitamos fuera de casa y en Champions.
I també a la mateixa hora el Villarreal rebrà a la Ceràmica el Manchester City de Pep Guardiola. L'entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, diu que Guardiola és un dels millors entrenadors del món.
Pero sin ninguna duda que es uno de los mejores. Y luego pues es un claro referente. Además, ya desde su primer Barça, en el que creo que aportó algo diferente y que mejoró el fútbol.
En bàsquet tenim jornada intersetmanal en la disputa del 16è de final de la Copa d'Espanya. El 3 equip balear de primera FEB s'incorporen al quadre d'aquesta eliminatòria que es disputa avui a partit únic. El Clas Sant Antoni a Eivissenc i arriba des de la fase de grups. Aquests són els partits que disputaran els equips de les Illes. A les 8 del vespre, a Son Moix, Figui, Palma, Palència. Sentim a Pablo Cano, l'entrenador del Figui.
Tenemos que ser muy inteligentes a la hora de enfrentarlo. Lo vamos a hacer como con responsabilidad profesional y con la motivación de lo que significa enfrentar un gran equipo como Palencia, pero nuestro objetivo es claro y es estar acá en primera fe.
D'aquí a 22 minuts aproximadament ha de començar el Guipúscoa Palmer Bàsquet Mallorca. Escoltam el tècnic del mallorquí, Marco Justo.
lo afrontamos con la misma idea y la misma filosofía que cualquier otro, ¿no? O sea, el rival o la competición a la que nos enfrentemos, el objetivo es el mismo, es seguir creciendo como equipo, seguir dando pasos hacia adelante y competir los 40 minutos, ¿no? Que es nuestro único objetivo.
A les 8 i mitja, el pavelló Vintaufa, Estia Menorca, Leima, Coruña. Sentim Adam Solà, jugador de Bestia.
Alicientes hay. La Copa, bueno, es una competición diferente. Sabemos que lo más importante de la Liga, pero bueno, son partidos que a todos nos gustan jugar y entonces vamos a estar preparados para intentar ganar. Creo que tenemos que quedarnos con eso, con las sensaciones de la primera parte, con saber que podemos jugarles de tú a tú, sobre todo contra equipos grandes como Coruña nos favorece. Todo puede pasar y ya hemos demostrado que podemos competir contra los equipos grandes también.
I també a les 8 i mitja del vespre, Clas Sant Antoni Cantàbria. És el jugador búlgar del conjunt Pitius, Emil Stoilov.
Bueno, es un partido muy bonito de jugar, es un muy buen reto para nosotros, para ver dónde estamos. Vamos a competir contra un muy buen equipo del Leporo, pero creo que estamos demostrando bastante buen básquet por ahora. Creo que es cuestión de tiempo de ya acoplarnos todos bien y que crezcamos y seamos aún mejor equipo.
Més coses, quatre balears que representaran Espanya participaran a partir de demà al Mundial de Ciclisme en Pista, que es disputa a Xile. Es tracta de Xavi Canyella, Joan Martí Bennassa, Marga López i Albert Torres. Les balears són la comunitat amb més representants a la selecció espanyola mundial. La competició començarà el capvespre, horari espanyol, i es disputarà fins al diumenge. I un darrer apunt en tenis. Demà el santanyiner Jaume Munà jugarà el 8è de final de l'ATP 500 de Basilea. El santanyiner s'enfrontarà al guanyador del partit entre l'estatunidenc Ben Shelton, segon favorit, i el polonès Kamil Marzak.
Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius. Professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. I més, Consell de Mallorca.
Diumenge, a partir de les 12 del migdia, Esports 3 en joc. Amb el seguiment especial des de Can Misses del partit d'Eivissa-Terol.
La roba Unai Medina, que prova, xut!
I els partits de segona ref del nostre equip balears. A les 2, la transmissió del partit de primera divisió, Reial Mallorca-Llevant, amb els millors comentaristes.
Primers nirvis, en Raúl José. Sí,
per lo que he vist, crec que és una pilota clara del porter. Que
i les seccions habituals d'entreteniment.
Me interrumpido porque después de ir al Chisco me estaba depilando.
I Betres Ràdio, sentiment i passió pel futbol balear.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Set i 42 minuts. Seguim amb més notícies. Formentera ha arribat al topall màxim de cotxes acreditats per circular durant 74 dies, gairebé el doble de dies que l'any passat. Així ho han explicat avui capvespre la presentació dels resultats de Formentera.eco davant del Consell d'Entitats.
El sostre màxim regulat de vehicles per enguany es va fixar en 10.287, uns 2.000 vehicles menys respecte al 2019, que és quan es va iniciar aquesta regulació. Durant els mesos de juny i juliol s'han generat més de 3.300 expedients sancionadors i s'espera un volum similar per als mesos d'agost i setembre. Gràcies a la taxa de Formentera.eco s'han recaptat més de 671.000 euros d'ingressos nets que es destinaran al Fons de Sostenibilitat per finançar projectes de mobilitat, medi ambient i digitalització. Pròximament es convocarà una segona edició del Consell d'Entitats per definir com serà la regulació amb vista al 2026.
El lloguer turístic ha expulsat el 27% dels veïns dels centres de les principals ciutats turístiques de l'Estat. Davant d'aquestes dades, el Consell de Ministres ha aprovat la creació d'un observatori de l'habitatge turístic amb l'objectiu de conciliar millor la convivència entre turistes i residents.
I és que moltes comunitats, entre les quals les Balears, s'han vist afectades per l'auge del lloguer turístic que impacten el dret d'accés a un habitatge i augmenta la gentrificació. L'estratègia s'emmarca en un pla transversal d'àmbit nacional amb 5 programes, 50 mesures i 148 accions que involucren diferents ministeris i organismes.
El GOP demana que es precinti l'hotel Botel, situat al port esportiu d'Alcúdia, i que s'executi la sentència que va anul·lar-ne l'autorització turística. Això després que el Tribunal Suprem no hagi admès el recurs de cassació de l'empresa.
La sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears estableix com a il·legal qualsevol activitat hotelera que es desenvolupi a Alcúdia Mar, ja que es tracta d'un domini públic marítim o terrestre. L'entitat ecologista ha registrat un nou escrit davant el Tribunal perquè, tot i que la sentència obliga a tancar l'establiment, encara continua obert i en funcionament. Margalida Ramis és la portaveu del GOP i n'explica els motius.
No hi ha altre hotel a dins un àmbit portuari precisament perquè està prohibit i que des de fa temps, tant Alcúdia Mar com les diferents administracions responsables, abans Turisme depenia del govern, ara depèn del Consell, han avalat uns usos il·lícits damunt, o directament il·legals, damunt aquest port.
I es mitjan gran farà efectiva aquest dimecres la recepció de l'urbanització de Sant Tomàs als Vials, aparcaments, zones verdes i la parcel·la per a ús docent passaran així a mans públiques. Gemma Carrasco.
L'únic que continuarà gestionant la promotora Agritursa serà l'abastiment d'aigua. Durant els dos propers anys mantindrà l'ús dels 7 pous existents. Amb la recepció es desbloquegen també les inversions, fins ara paralitzades. El més immediat és la renovació de l'enllumenat, que té un cost d'1,2 milions d'euros. El consistori també rebrà terrenys, en un dels quals hi tenen previst construir un edifici amb sala d'actes i comissaria de policia, tal com explica el regidor Ramon Verdú.
I aquest edifici costaria de 3 o 4 botigues dedicades a la nàutica. Això és el que volem, això és la idea que tenim, per jugar-les. I després, darrere hi hauria un magatzem i dalt hi hauria un saló d'actes enorme, que ens fa falta per reunions i tot això, o perquè ho pugui emprar de Sant Tomàs. I també una comissaria de policia on la policia pugui anar i fer hores en el dia, allà tenir una comissaria.
El nucli turístic compta amb 4.700 places turístiques, pràcticament el triple que la població actual de tot el municipi.
Més coses. La policia local d'Eivissa estarà pendent dia 30 per desarticular el botellot per infants i adolescents entre 11 i de 9 anys que s'ha convocat per xarxes socials. Les multes les han d'afrontar els pares, adverteixen. Un esdeveniment que el Consell d'Eivissa ha denunciat també a la Policia Nacional. Ens ho explica Clàudia Roig.
El perfil d'Instagram des d'on s'ha fet la convocatòria continua obert, però no s'informa de la ubicació d'aquest botellot. Tot i això, la policia local d'Eivissa està prevenguda per desarticular-lo i posar les sancions pertinents als menors. Són multes de 1.500 euros per consum a la via pública que hauran de pagar els seus pares. Manuel Jiménez Roche és regidor de Joventut de l'Ajuntament d'Eivissa.
Això ho van convocar pel dia 31 i ara ho han passat en el dia 30. L'han mogut de dia i nosaltres tirem pendents des de policia local per actuar com s'hagi d'actuar, perquè al final no hem d'oblidar que és una convocatòria per un botellón per menors d'edat. És a dir, no és que estiguem parlant de gent que tingui 24 anys, sinó que estan parlant de gent que pot tenir potser 11, 12, 13 anys, i això és molt greu.
Preocupació també a la Federació d'Associacions de Famílies, que lamenten la impunitat de la convocatòria per xarxes socials d'un acte delictiu. Pepita Costa és portaveu de la Federació d'Associacions de Famílies.
A nosaltres el que ens ofèn i d'alguna manera ens enerva més és aquesta impunitat, i volem que es faci tot el possible per saber d'on surt exactament, perquè tal vegada el llenguatge fa pensar que darrere d'això hi ha menors, també. Hem de pensar que s'aprovisió de lo que allí es parla i té que haver altres persones darrere. Això ens preocupa i molt.
Les famílies reclamen, a més, la posada en marxa d'un pla insular de prevenció de drogodependències i el foment per part de les institucions d'un oci més saludable per als joves.
I avui s'ha duit a terme una reunió a tres bandes de la comissaria de la policia local de Ciutadella per construir ponts de diàleg per posar solució a la problemàtica dels renous provinents dels locals d'oci nocturn d'Esplà. Ramiro López.
Els representants tècnics dels veïns, l'Ajuntament de Ciutadella i els locals d'oci han valorat molt positivament la reunió mantinguda aquest dimarts migdia, on s'ha arribat a acords per intentar posar solució al problema que fa anys que persisteix de renous i vibracions per als veïns dels carrers de Santa Bàrbara i Sa Moradeta. L'objectiu és la convivència entre el dret al descans, a l'oci i a l'activitat econòmica. Escoltem a Diego Pastrana, cap de la policia local de Ciutadella, i a Bartomeu Rosselló, representant tècnic dels veïns.
Tots han aportat coses per millorar, no? Vull dir, aquí no hi ha hagut cap tipus d'enfrontament, al contrari, jo crec que tots han sortit sorprenentment contents.
A trobar entre tots una via de resolució per garantir el que la legislació imposa, que és garantir la convivència i la cohabitació d'usos.
L'Ajuntament de Ciutadella ha estat condemnat en diverses ocasions per vulnerar el dret del descans dels veïns i no controlar adequadament els renous. Per la seva banda, els locals s'han compromès a fer inversions per millorar la insonorització i la producció de vibracions que arriben a les cases. Escoltem Esther Mascaró, tinent de batla de l'Ajuntament de Ciutadella, i a Rafael Llebrés, gerent d'un d'aquests locals.
La solució passa perquè ells facin inversions en els seus locals i també passa perquè l'Ajuntament posi mitjans a la policia i hi hagi capacitat, més capacitat de fer sonometries.
Però realment els queixen més són les vibracions dels buffers. El que han de posar és un sistema d'amortiguadors perquè les vibracions no passin a les cases.
A mitjan novembre s'ha programat una nova reunió per avaluar com avancen les solucions acordades.
Els agents del grup de reserva i seguretat de la Guàrdia Civil reforcen aquests dies la seguretat a Formentera. Tot això després que el president anunciés que reforçarien els efectius per retornar la normalitat i tranquil·litat perduda al poble de Sant Ferran des de fa uns mesos, segons denuncien els veïnats. Ens ho conta Elena Trinidad.
Després que els veïns de Sant Ferran hagin denunciat la inseguretat que des de fa uns mesos es viu al poble de Sant Ferran i que el propi president del Consell de Formentera, Òscar Portas, anunciés que la Guàrdia Civil enviaria reforços per restablir la normalitat i tranquil·litat en aquest poble, en els darrers dies s'han desplegat a Formentera part dels reforços d'estiu destinats a Eivissa i Formentera. Des de la Guàrdia Civil, però, no han volgut relacionar l'arribada d'aquests efectius amb la situació d'inseguretat que s'ha donat en Sant Ferran. Recordem que els veïns han denunciat que hi ha un grup de persones que constantment es veuen implicades en baralles i conflictes i tenen por que finalment es pugui produir alguna desgràcia.
Set i 51 minuts, en clau estatal, el Consell de Ministres injecta 500 milions d'euros addicionals al desenvolupament de les mesures de la llei ELA, d'atenció a les persones amb esclerosi lateral amiotròfica. Ara les persones amb esclerosi lateral amiotròfica avançada tindran dret a una prestació de fins a 10.000 euros al mes en funció de les seves necessitats per poder rebre atenció les 24 hores del dia.
Per això s'establirà el grau 3 de dependència extrema. A més, es crearan 12 centres especialitzats a Extremadura i Astúries per atendre temporalment aquests pacients. El ministre de Drets Socials, Pablo Agustín Duy, ha destacat les millores en dependència en un moment polític, diu, complicat.
Por encima, bueno, pues de la confrontación y de la instrumentalización antipolítica del conflicto, pues el interés general se abre paso, y se abre paso bajo forma de ampliaciones del estado del bienestar, de mejoras de nuestro sistema de protección social.
Dijous, el govern espanyol ha citat les comunitats autònomes per planificar l'aplicació de les mesures i repartir els fons econòmics.
El jutge Leopoldo Puente ha citat a declarar com a testimonis l'exgerent del PSOE, Mariano Moreno, i una treballadora de la Secretaria d'Organització del Partit en relació precisament als presumptes pagaments en metàl·lic per part de la formació Ábalos i el seu exassessor Koldo García.
Serà dia 29 d'octubre. La ministra portaveu, Pilar Alegría, ha promès col·laboració i transparència en la justícia.
Bueno, las decisiones del juez Puente, yo desde luego no utilizaría el término preocupación. Desde luego lo que siempre van a encontrar por parte del Partido Socialista y, lógicamente, por parte de este gobierno, como siempre lo hemos dicho, es col·laboració i transparència.
L'antic secretari d'Organització del Partit Popular de Galícia, Pablo Crespo, ha reconegut avui els delictes de frau fiscal i blanqueig de capital en la trama Gürtel.
Crespo ha declarat a l'Audiència Nacional després d'haver pactat amb la Fiscalia Anticorrupció una rebaixa de la pena de presó a canvi de reconèixer els fets. El que va ser considerat número 2 de la trama ha declarat que ell manejava tots els fons de Correa, a Suïssa i Mònaco. Avui ha tingut lloc la segona jornada del darrer judici del cas Gürtel, Nobel en què es jutgen delictes fiscals i de blanqueig de capitals aconseguits suposadament per suborns a càrrecs del PP.
I sobre les errades en les mamografies a Andalusia, l'Associació de Dones amb Càncer de Mama, AMAMA, ha presentat avui una denúncia contra la Junta davant la Fiscalia. Demana que investigui d'ofici la presumpta ocultació de proves sobre el retard dels cribratges.
Algunes pacients denuncien que en els seus historials mèdics han desaparegut dades i proves o el nom del radiòleg. L'associació considera que podria constituir un delicte d'obstrucció a la justícia. A la vegada, el col·lectiu ha anunciat una nova mobilització diumenge que ve. Àngela Claverol és la presidenta de MAMA.
Presuntamente les han borrado mamografías y también tenemos constancia que lo que aparece en Clis Salud a lo mejor no aparece en Diraya y lo que aparece en Diraya no aparece en Clis Salud. Tenemos que seguir siendo la voz de todas las mujeres aquí en Andalucía. Y como no nos van a callar, y como no vamos a permitir que se las calle, y no vamos a permitir si presuntamente esto es cierto, estamos aquí de nuevo para alzar la voz.
I en internacional, la imatge del dia és l'entrada a presó de Nicolas Sarkozy per complir la condemna de 5 anys per finançament il·legal. Sarkozy ja és a la presó de la Santé, on viurà en règim d'aïllament per no coincidir amb altres presos. I un darrer punt en clau internacional, Donald Trump cancela la cimera amb Vladimir Putin a Budapest.
La trobada entre el president dels Estats Units i el de Rússia s'ha cancel·lat, segons ha confirmat la Casa Blanca, després que Rússia rebutjés la seva exigència de detenir la guerra a Ucraïna en les actuals línies de batalla. L'anunci s'ha produït després d'una telefonada entre el secretari d'Estat, Marc Ross, i el ministre d'Afers Exteriors rus, Sergei Lavrov.
Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación.
No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con cuatro viejas.
¿Tú lo has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado por qué te parece una locura que se encierre en un convento? Son monjas de clausura, ¿eh?
Havia pensado, si Ainara sabe que puede contarme lo que sea.
Aquest tràiler que escoltàmes de la pel·lícula Los Domingos, que d'aquí pocs minuts, a les 8, es projecta a la gala inaugural de l'Evolution Mallorca International Film Festival. L'esdeveniment ha començat a les 6, al Palau de Congressos de Palma, on s'entreguen també els premis especials d'aquesta 14a edició. Seguint la gala, hi ha Maria Eugènia Queigles. Maria Eugènia, bon vespre. Com transcorre aquesta gala inaugural?
Bon vespre, com sol passar en aquesta mena d'esdeveniments? En cert retard, perquè si l'estora vermella i el còctel de benvinguda coincideixen, tothom es vol saludar i intercanviar opinions i la cosa s'allarga. De fet, una de les tres guardonades de la nit, l'actriu Ingrid García Johnson, ens ha confessat que s'ha quedat impressionada de la gentada que hi ha avui.
A mí me sorprende que el cine sea importante en cualquier lugar, porque me ha dado la impresión de que somos un nicho muy pequeño y de que la gente ya no ve películas. Pero es verdad que cada vez que viajo a festivales y cosas siempre hay mucha gente. Aquí me ha sorprendido la cantidad que hay. Creo que es mucha más de la que estoy acostumbrada a ver.
Impressionada i també emocionada de rebre el reconeixement de veure dues persones que admira, l'actor Steve Buscemi i Fidon Papamichel. El director de fotografia ha explicat a IB3 que li ha encantat poder venir a Mallorca.
I hope it's my being here.
Espera que ser aquí pugui ajudar els joves a inspirar-se, diu el director, a fer pel·lícules. A més, de part de la seva obra, es projectaran més de 130 films i documentals seleccionats d'entre més de 1.150 propostes arribades de 8 països diferents. La directora del festival, Sandra Lipski, assegura que la projecció d'obra internacional i autòctona el fa únics. Assegura que tot val la pena, però per si un cas fa aquesta recomanació.
La proyección de la película de Steve Buscemi, Psychotherapy. Luego también tenemos Twiggy, la modelo Twiggy del Reino Unido viene a presentarnos su documental nuevo. Y luego también un montón de cortometrajes, documentales muy, muy chulos, que quiero que la gente que a lo mejor normalmente no ve cortometrajes, que ve a verlo, porque es algo diferente que puede ser muy, muy interesante también. Y muchas charlas.
D'aquí no res comença Los Domingos, guanyadora de la Conxa d'Or de Sant Sebastià, al SUS de 9 dies de cinema sense aturar.
Mira'm bé, sóc capaç d'arruïnar-te la festa i desencadenar una tempesta en un...
Gràcies, Maria Eugènia Kegles, en directe des del Palau de Congressos. Una darrera proposta. Arriba la 7a edició de la Setmana de la Dramatúrgia, amb tallers, classes magistrals i l'esperat repte d'escriptura en directe, l'Eslam de Dramatúrgia.
Una cita que enguany ve marcada per la paraula interseccions, un concepte que la directora de producció, Bel Albertí, considera que serveix per tancar, trencar un tòpic.
La idea de que el dramaturg sempre està tancat a una sala amb una copa de vi i que li ha de baixar s'inspiració, no? Això sí que crec que ho estem canviant.
Per fer créixer aquesta idea i teixir xarxa, l'Associació de Dramaturgs i Dramaturgues de les Balears organitza aquest petit festival obert a tothom amb tallers i, com deien, classes magistrals. Hi participen dues figures destacades, la directora de cinema i de teatre argentina, Lola Arias, i el Premi Nacional de Literatura Dramàtica, Alberto Conejero. La Setmana de la Dramatúrgia se celebra a partir del 27 d'octubre a l'espai El Tub, l'Esadip i la Trencadora de Son Cervera i l'Eslam, dia 9 de novembre, al Teatre Principal de Palma.
Esso convit a una espiral sense final de patetisme. Està comprovat que sóc la meva antagonista. Destí fatal. Tragicomèdia, i ja ho sé.
Són les 8, moment de destacar els principals titulars d'aquest dimarts 21 d'octubre, en què el Parlament ha aprovat finalment tramitar la derogació de la Llei de Memòria Democràtica amb el suport del Partit Popular. Ina Riera, bon vespre.
El PP ho ha fet en compliment dels acords assolits amb Vox per poder tirar endavant els pressupostos d'enguany. A més, Marga Provenç ha anunciat que es farà un homenatge a les víctimes civils dels bombardejos republicans sobre Palma durant la Guerra Civil. La presidenta ha defensat la vigència de la Llei de Fosses i ha acusat Més per Mallorca de viure en el passat.
El dictador Franco se va morir abans de que jo i vostè nasquéssim i l'únic que enxerren aquí cada setmana són els partits de l'esquerra.
Principi d'acord al sector de la dependència sobre el conflicte laboral que ha duit els treballadors a 6 dies de vaga indefinida.
Les aturades queden de moment suspeses després que el govern s'hagi compromès a augmentar el salari entre 300 i 500 euros mensuals als 800 empleats de centres d'atenció a la discapacitat i residències de Mallorca i Menorca. La gerenta de l'empresa, Sirafis, s'ha compromès a realitzar el pagament el més aviat possible.
Que tenemos que buscar la fórmula, la vía para que se lleve a cabo cuanto antes, porque ellos querían que fuera ya y no sabemos si se nos va a dar la posibilidad o lo tendremos que aplazar a la nómina de diciembre.
L'Ajuntament de Palma precinta 6 locals comercials de l'Avinguda Joan Miró per possible risc d'esfondrament. El propietari d'un dels establiments ha detectat un esquerd de l'edifici ubicat en el número 288.
Els bombers han apuntat a l'immoble i n'han revisat l'estructura. 5 dels locals es troben a peu de carrer i l'altre és un establiment d'oci situat en una primera planta i amb una terrassa.
Més coses. El GOP demana que es presenti l'Hotel Botel, situat al port esportiu d'Alcúdia, i que s'executi la sentència que va anul·lar-ne l'autorització turística. Això després que el Tribunal Suprem no hagi admès el recurs de cassació de l'empresa.
L'entitat ecologista ha registrat un nou escrit davant del Tribunal perquè, tot i que la sentència del Tribunal Superior de Justícia obliga a tancar l'establiment, encara continua obert i en funcionament. Així ho ha explicat Margalida Ramis, portaveu del GOP.
No hi ha altre hotel a dins un àmbit portuari precisament perquè està prohibit. I que des de fa temps, tant Alcúdia Mar com les diferents administracions responsables, abans Turisme depenia del govern, ara depèn del Consell, han avalat uns usos il·lícits damunt, o directament il·legals, damunt aquest port.
A Formentera, aquest 2025 s'ha arribat al topall màxim de cotxes acreditats per circular durant 74 dies, enfront de les 39 jornades en què es va arribar a aquest límit el 2024.
El sostre màxim regulat per aquest 2025 es va fixar en 10.287 vehicles i hi ha hagut una reducció de més de 2.663 cotxes respecte al 2019, any d'inici de la regulació.
De la Plana Cultural destaca que la pel·lícula Los Domingos inaugura avui, en aquesta hora, la 14a edició de l'Evolution Mallorca International Film Festival.
Fa una hora que es trepitja l'Estora Vermella i durant unes setmanes es projectaran més de 130 films i documentals seleccionats d'entre més de 1.155 propostes de 80 països.
I acabam amb un apunt en clau internacional. Donald Trump cancela la cimera amb Vladimir Putin a Budapest.
La trobada entre el president dels Estats Units i el de Rússia s'ha cancel·lat segons ha confirmat la Casa Blanca després que Rússia rebutjés la seva exigència de detenir la guerra a Ucraïna. L'anunci s'ha produït després d'una telefonada entre el secretari d'Estat Mark Ross i el ministre d'Afers Exteriors rus Sergei Lavrov.
Han tocat gairebé les 8:04, més notícies a les 9:00.